Bon dia a tothom, són les 9. Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge 7 de gener del 2024. D'aquí un quart d'hora sortirà el sol per Cadaqués en un dia on no es pondrà fins passats 6:15 per al canal, altra punta del país. Pel que fa al temps, després de les pluges de la nit de Reis, molta atenció avui amb el fred intens i amb el vent perquè Protecció Civil ha activat el pla Vencat i els bombers al nivell d'alerta per risc d'incendi per la combinació complicada de fort vent i sequera. Ahir ens va cridar l'atenció perquè el més sorprenent és que som a 7 de gener, ple hivern, i ja parlem de risc incendi. De seguida en parlarem amb en Martí Oliveres. En qualsevol cas, arrenquem el primer diumenge de l'any i ens toca estar pendents de la mobilitat perquè poden haver-hi complicacions en dos àmbits per l'operació tornada de les festes de Nadal. Per una banda, a les carreteres, molt de compte si us heu de desplaçar, també pel fort vent, i per altra, als aeroports, perquè avui ja és el tercer dia de la vaga del servei de terra d'Iberia i sembla que pot haver-hi més problemes que ahir. Per qui no s'estigui movent, ja cal que avui aprofitem i reposem, bé, els que pugueu, vaja, perquè avui és una mica el diumenge dels diumenges i el 2024 es presenta contundent i tinc la impressió que amb molts deures pendents. Després de les festes de Nadal, demà torna la rutina amb tot el seu pes. Tornen les escoles, a la setmana que s'ha de reunir, si tot va bé, el grup d'experts que ha escollit el Departament d'Educació per abordar i buscar solucions a la baixada dràstica dels resultats educatius a Catalunya. Un retorn escolar que coincideix amb l'augment de les infeccions respiratòries, sobretot de la grip, que encara no ha arribat al seu pic. Per tant, compta amb les conseqüències que això pot suposar. Mentrestant, també aquesta propera setmana s'ha d'oficialitzar l'obligatorietat de portar mascareta als centres de salut. I a tot això s'afegeix el malestar del sector sanitari i la vaga indefinida de les infermeres que continuarà demà. Enfocarem aquestes qüestions en temps de tertúlia amb l'Ignasi Carrasco, director de l'àrea assistencial del CatSalut, i amb Clara Prats, investigadora del Biocoms, el grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC. Tot plegat en un inici del 2024 també d'elevada càrrega política. A partir de dimecres hi ha el debat de les esmenes a la totalitat de la llei de l'amnistia al Congrés, que comença activitat parlamentària una mica abans del que és habitual. El PP ha afegit més carn a la graella aquesta setmana amb la proposta de dissoldre els partits independentistes que promoguin referèndums, aproximant-se cada vegada més a les tesis de Vox. A la vegada, però, que sabíem que els populars van reunir-se amb Junts per la investidura. I avui, llegim El País, és interessant que Junts volia comptar amb el PP per tirar endavant la llei d'amnistia, però va ser el PSOE, en aquest cas, que no ho va voler. Però, com dèiem, avui posem el llaç final a les festes de Nadal i això vol dir que potser hi ha qui ja ha recollit el pessebre, que reposa aquella capsa que no tornarem a obrir ja fins l'any que ve, hi ha qui ha corregut a desfer-se de l'arbre perquè ocupava mig pis, l'any que ve no cal que anem a Espinelves i amb un de petit de plàstic ja fem, carinyo, i altres que ja deuen haver endreçat les llumetes que decoraven el menjador amb el dubte de si no podrien quedar-s'hi tot l'any, perquè que maques i que càlides que són. Tornem a la roda aclaparadora de la rutina amb la força que dona haver-nos pogut retrobar amb els nostres i haver-hi passat més estona del que és habitual. I avui agafem aire, que la maquinària torna a estar en marxa i va a tota velocitat. Tot això en un dia que també reflexionarem sobre els propòsits d'any nou amb la Llucia Ramis i en Carles Tanon. També farem pantalleros, en aquest cas en diumenge, per culpa dels Reis, perdonem-los-hi, i mirarem de fer una projecció d'aquest 2024 pel que fa a les novetats cinematogràfiques. A més, vindrà el gran i el mossèn Òscar Nin preparat per relaxar-nos i preparar-nos per aquesta tornada. Vinga, va, que passen 4 minuts de les 8 del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
aquesta hora del matí la Sandra Sotillo és a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendent, Sandra?
Doncs de la confluència entre el pic epidèmic de la grip i la vaga d'infermeres i tècnics sanitaris que arrenca demà. També demà el Ministeri de Sanitat es reunirà amb les comunitats autònomes per decidir si s'han d'adoptar mesures més enllà de l'ús obligatori de la mascareta, tot plegat coincidint també amb la tornada a l'escola després de les vacances de Nadal.
Setmana que també serà clau per l'evolució de la sequera a l'espera de si arriba o no un episodi de pluges que pugui endarrerir l'aplicació de l'estat d'emergència previst de moment per a finals de gener. A tot això, l'Agència Catalana de l'Aigua denuncia a RAC1 una preocupant falta de compromís de les grans ciutats a l'hora de combatre la sequera.
I avui també estarem molt pendents de l'operació tornada de Reis a les carreteres. El Servei Català de Trànsit espera que avui tornin prop de 220.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona. També és dia d'operació tornada a l'aeroport del Prat, que coincideix amb el penúltim dia de la vaga de treballadors de terra d'Ibèria.
I la Copa de l'Amèrica de Vela s'inaugurarà l'octubre amb una cerimònia sobre el mar i amb actuacions d'artistes catalanes com ara Bat Guial o Sílvia Pérez Cruz. Són els detalls que revela avui La Vanguardia de la cerimònia que encetarà la competició que es disputarà a Barcelona aquest any i que inclourà una gala amb llums, drons i focs artificials.
I aquesta nit s'entreguen amb molta expectació els Globus d'Or, que enceten la temporada de premis de Hollywood i que seran un termòmetre del que pot passar als Oscars al mes de març. Entre les nominades, La Sociedad de la Nieve de J. Bayona, que aspira al premi de millor pel·lícula de parla no anglesa.
Esports, el Girona avança en pas ferm també a la Copa del Rei i ja és als vuitens de final després de guanyar l'Elx per 0-2 amb gols de Blin i Jan Couto. També s'ha classificat aquesta nit el Real Madrid superant l'Arandina per 1-3. El Barça jugarà avui contra un altre rival de segona federació, el Barbastre, a les 9. L'Espanyol està eliminat després de perdre ahir a casa contra el Getafe 0-1 i el Baxi Manresa es classificarà per jugar a la Copa del Rei de bàsquet si guanya aquest migdia a la pista del Bilbao a partir de 2:15.
I pel que fa al temps, abrigueu-vos molt bé perquè fa més fred que ahir. De fet, comencem el dia amb moltes glaçades i el vent accentua aquesta sensació de fredor ambiental. Ambient molt fred acompanyat de ventades, cops de vent molt forts, sobretot als extrems del país, especialment a les cotes altes del Pirineu, i també seguirà nevant en aquesta serralada pirinenca a qualsevol cota. A la resta, diumenge, assolellat i amb algun núvol despistat.
Ara són les 8:07. I Catalunya s'enfronta al pic epidèmic de la grip coincidint amb el col·lapse sanitari i la vaga d'infermeres i tècnics sanitaris. Segons les darreres dades publicades per Salut, la incidència de la grip se situa als 153 casos per cada 100.000 habitants. Això és més del triple que la setmana que hi havia un mes enrere. La incidència actual és la més alta que l'any passat, però inferior encara als pics d'anys anteriors a la pandèmia, on va arribar a doblar aquesta xifra. Ara bé, cal tenir en compte que encara queden uns dies per tocar sostre i començar a baixar a poc. Des de RAC1 mateix, Carmen Cabezas deia divendres a la nit que segurament encara queden un parell de setmanes de pujada, cosa que pot tensar encara més els centres sanitaris. Per tot plegat, demà el Ministeri de Sanitat es reunirà amb tots els governs de l'Estat per decidir quines mesures s'han d'adoptar més enllà, això sí, de l'ús obligatori de les mascaretes als hospitals i centres sanitaris que ja s'ha dictaminat a Catalunya. Aquí alguns centres ja noten el col·lapse i a la falta d'efectius s'hi sumarà la protesta dels professionals precisament per reclamar més mans i més bones condicions laborals. L'aturada indefinida convocada per infermeres de Catalunya ja fa un mes que dura i demà incorporarà diverses protestes més, entre d'altres, una manifestació que acabarà a la plaça Sant Jaume de Barcelona. El sindicat es va reunir amb el conseller Manel Balcells dijous passat, però no va treure cap conclusió més enllà del compromís d'una nova trobada. I com us explicàvem, amb els hospitals plens, qui també demana seure's amb el Departament de Salut són els tècnics sanitaris que demà comencen, ells també, una vaga indefinida. El portaveu del sindicat SAE a Catalunya, Christian Monclús, diu que el seu objectiu és d'entrada parlar i negociar, cosa que fins ara no han pogut fer. N'ha parlat a RAC1.
Podem veure's i parlar i trobar alguna solució, però no podem continuar treballant en aquesta situació i la càrrega de treball que continuem tenint els tècnics en les condicions laborals han de millorar. El que no farem és acceptar aquesta situació.
Així doncs, s'aturaran tècnics superiors, tècnics auxiliars d'infermeria i infermers. Són professionals presents en la majoria dels serveis dels hospitals, dels CAPs i dels COAPs, els CAPs d'urgència. Depenent del seguiment de la vaga i de la zona, l'afectació podria notar-se amb menys o més mesura, per exemple, amb retards o visites cancel·lades. Sobretot plegat per saber fins a quin punt la situació als hospitals és preocupant i sobre com hem d'abordar el pic dels contagis en els propers dies, en parlarem en temps de tertúlia a partir d'un quart de 10 del matí amb el director de l'àrea assistencial del CatSalut, Ignasi Carrasco, i també retrobarem la investigadora del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de l'UPC, Clara Prats. Parlarem de l'afectació de les infeccions respiratòries, en què el coronavirus també hi té encara un paper, si bé molt més moderat que no pas el que tenia la grip a hores d'ara. Però sobretot el Covid crida l'atenció la informació que publica aquest matí el diari Ara, en concret sobre les pèrdues milionàries que està suposant a Catalunya i a bona part de Catalunya la píndola anticovid feta per Pfizer. El medicament, que es diu Paxlovid, està sent difícil de receptar i a Catalunya només s'han receptat i consumit un 10% de les dosis adquirides, en concret 5.600 de les prop de 56.000 que pertoquen al país. Una situació generalitzada, també l'Estat, de fet, en termes econòmics hauria suposat fins ara llançar 160 milions d'euros a la paperera. Les prop de 50.000 dosis que hi ha a Catalunya que no s'han consumit caducaran a finals d'aquest mes i ja no tindran utilitat. Vuit i deu minuts, doncs, coincidint amb l'ascens de la corba de contagis, la canalla torna demà a l'escola i als instituts. Serà una setmana de deures pel Departament d'Educació, que s'ha de reunir per primer cop el grup d'experts encarregat de dissenyar el full de ruta per revertir els mals resultats de l'informe PISA. No es coneixen gaire els detalls de la trobada encara, ni la data concreta, ni el funcionament de les reunions, ni tan sols els objectius del comitè. Vaja, no ho saben ni els mateixos integrants. RAC1 n'ha pogut parlar amb un d'ells, el professor Albert Bayot.
Bé, la veritat és que en aquests moments en sabem poca cosa. Sabem que hi ha d'haver una convocatòria primera perquè ens expliquin això i sabem també, doncs, que en molt poc temps s'ha d'elaborar un document de propostes. És tot el que en aquests moments podem saber.
El que saben, en tot cas, és la data d'entrega. Hauran de presentar unes primeres conclusions d'aquí un mes a principis de febrer, Nil Sant Martí.
I aplaudeixen la decisió del departament de canviar de rumb, tenint en compte el parer del professorat. Ho ha explicat també a RAC1 un altre dels membres del grup que es conformarà els propers dies, Víctor Saura.
Jo el que sí que penso és que s'han trencat les banyes per buscar gent diferent, sí. Això sí que ho penso. Que no són els experts de tota la vida. Bé, han volgut fer aquest grup de gent diferent, potser perquè també està bé, no? I que no sempre siguin els mateixos.
El comitè haurà de plantejar dos tipus de propostes. D'una banda, mesures a llarg termini per revertir els resultats de PISA d'aquí als propers cursos escolars. I de l'altra, hauran de dissenyar millores per implementar de manera molt més ràpida, que ja puguin ser efectives el curs vinent a partir del setembre.
Que hem entrat en compte enrere per declarar l'estat d'emergència per sequera. Les reserves de les conques internes se situen ara mateix al 16,57%, quan el llindar per l'emergència és el 16%. Per això, l'Agència Catalana de l'Aigua confirma a RAC1 que, si tot continua com ara, aquesta fase més severa s'aplicarà abans que s'acabi el gener. Sempre, això sí, que no caiguin pluges molt importants les properes setmanes. Però a l'espera d'un possible episodi de pluges la setmana que ve, l'ACA denuncia a RAC1 una preocupant falta de compromís de les grans ciutats a l'hora de combatre la sequera. En declaracions a RAC1, el director de l'ACA, Samuel Reis, adverteix que moltes d'aquestes ciutats han optat per no perseguir els qui es passen de consum amb l'excusa que la ciutat en general no supera els límits per sequera. Per això Reis remarca que amb l'escenari actual l'important és estalviar-se més aigua encara que no es parteixi d'un consum molt elevat.
Intentar consumir a casa nostra 90 litres per habitant i dia. No importa si la ciutat està per sota del nivell. Anem a fer un estalvi entre tots en benefici de tots. Estalviar aigua ens permet dues coses. Tenir més temps perquè la meteorologia permeti que plogui, entrar en un període humit, i l'altre és més temps per fer noves obres, nous pous, les potabilitzadores del Besòs, actuacions d'emergència a l'Empordà.
La majoria de les ciutats de la regió de Barcelona tenen consums que oscil·len entre els 130 i els 180 litres per persona i dia. Són menys dels 200 que dictarà el llindar d'emergència, però força més que l'objectiu dels 90 litres que des de l'ACA plantegen en un context d'estalvi excepcional per la manca d'aigua. Ana Hernández.
L'últim any només algunes ciutats com Manresa o Figueres han reduït.
Ara de seguida ampliem informació, però ara més notícies. Doncs com us explicàvem, l'últim any només algunes ciutats com Manresa o Figueres han reduït el consum de manera destacable, prop d'un 10%, la majoria gasten el mateix o en xifres molt similars i no castiguen els que tenen consums desmesurats. I segons el director de l'ACA, on això causa més problemes és a l'àrea de Barcelona.
A les conques internes de Catalunya, de 1.000 hectòmetres que ens consumeixen anualment, 30% aniria a l'agricultura, 20-25% aniria a la indústria i que el 50% aproximadament queda a les ciutats. Si a l'agricultura ja li has tret l'aigua i a la indústria li redueixes un 25%, quin és l'àmbit on s'ha de fer l'esforç? On hi ha més pes, que és l'urbà.
Estarem pendents, doncs, d'aquestes possibles pluges la setmana que ve. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Què tal? Quina és la previsió ara mateix?
Doncs ara mateix, a curt termini, pendents del vent. La ventada serà important aquest diumenge a moltes comarques. Precaució, cops de vent que poden tornar a superar els 80-90 quilòmetres a moltes comarques del sud, per tant, entre l'Ebre i el Camp de Tarragona, i també a l'Alt Empordà i al Pirineu. Especialment a les cotes altes del Pirineu, aquí la situació és molt complicada perquè s'espera la combinació de la neu que està caient i que està sent aixecada pel vent fort. De fet, algunes estacions com Vallter 2000 comenten que tanquen els accessos precisament per aquest torb encès que bufa amb més de 100 km per hora amb una nevada important al vessant nord, ha arribat a fons de vall a molts sectors del Pallars Sobirà, de la Vall d'Aran, Principat d'Andorra. Fins i tot durant el dia d'avui aquesta nevada pot saltar al vessant sud del Pirineu i arribar, doncs, per exemple, fins i tot a l'Alt Berguedà, a punts del Ripollès, de Cerdanya, de l'Alt Urgell. O sigui que cadena, si heu de desplaçar-vos en aquesta zona del nord del país, és operació tornada aquesta tarda, per tant, molta, molta precaució. El fred, que també es queda, ses majestats ens van portar la pluja i la neu, el fred i el vent es queden encara uns quants dies més, i veurem, com deia, si de cara a dimecres tenim ja una pertorbació formada, com fa dies que sembla que es podria anar confirmant, que ens portés més pluja, pluja més general i més generosa de cara a mitjans de la setmana que ve. Avui, de moment, insistim, plat fort de vent, en aquest sentit, Protecció Civil manté l'alerta del Pla Vencat i tenim avisos també de perill per estat de la mar a la Costa Brava, amb onades que poden superar els 2 metres d'alçada, però això sí, serà un diumenge que la resta, tret del Pirineu, farà molt sol, amb molt bona visibilitat.
Gràcies, Martí. 8:17. Precisament aquest fort vent que ara us explicàvem, atenció, perquè els bombers ja han activat l'alerta per risc d'incendi a diversos municipis a tot el país quan amb prou feines acaba de començar el mes de gener. Ja des d'aquest cap de setmana i fins demà hi ha més d'una desena de comarques de l'extrem nord i de l'extrem sud del país afectades per aquest perill alt i molt alt. Són el Alt i Baix Empordà, l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i l'Alt i el Baix Camp, el Priorat també, el Tarragonès, el Baix Ebre i el Montsià. A banda de la sequera, però, el responsable de tot plegat és el fort vent d'aquest cap de setmana, que, com dèiem, s'allargarà fins demà. Els bombers temen que la combinació d'aquests dos factors faci que els possibles incendis tinguin un comportament violent, ho ha explicat a RAC1 el sotsinspector del grup d'actuacions forestals, Edgar Nebot.
Aquest cap de setmana i fins dilluns és un episodi de risc degut al vent i a la sequera acumulada que tenim, que fa que puguem preveure comportaments d'incendi més intensos i més ràpids de lo habitual.
Ara bé, Nebot remarca que activar aquesta mena d'avisos durant l'hivern ha deixat de ser estrany, Adrià de les Heres.
De fet, aquestes alçades, l'any passat també hi havia més de 10 comarques en perill alt i molt alt. Els bombers asseguren que si continuen sense arribar a les pluges, la campanya d'incendis forestals començarà ben aviat i no s'esperarà a l'estiu. Nebot creu que el risc ja podria ser pràcticament permanent el mes que ve.
O plou molt, però ben plogut, amb pluja que s'aprofiti, o realment estem caminant cap a una campanya amb incendis que ens començaran al març, a l'abril, començarem a tenir incendis al febrer i, per tant, començarem la campanya ja molt aviat.
El principal problema que detecten ara és que aquest serà el tercer hivern seguit amb episodis de risc d'incendi elevat i de sequera.
No, i Disculpeu, 8 i 19 minuts. Avui és dia d'operació tornada a les carreteres. Molts dels que aquest cap de setmana han aprofitat per marxar del domicili habitual tornaran avui cap a casa, cosa que pot provocar que hi hagi congestions en les carreteres durant bona part del dia. Com us explicàvem ahir, el Servei Català de Trànsit espera que tornin prop de 220.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona, una xifra, això sí, inferior a la d'un diumenge habitual, quan la mitjana és del doble, de prop de 450.000, Nil.
Tot i aquesta previsió menor en comparació amb un altre cap de setmana de l'any, hi pot haver retencions importants en alguns moments, especialment de la tarda, en aquesta operació tornada cap a l'àrea de Barcelona. De fet, ahir ja es van deixar notar retencions al migdia, coincidint amb les trobades familiars i d'amics per celebrar els Reis, especialment a l'hora de dinar. Sobretot a l'àrea de Barcelona, i on les protagonistes van ser les rondes de la capital, aturades al migdia, també la C-58 i l'AP-7, on en total es van arribar a acumular 10 quilòmetres de cues.
I tercera jornada de vaga dels treballadors a terra d'Ibèria, un dia que es preveu més complicat que ahir perquè serà el segon amb més moviment a l'aeroport de Barcelona de tot l'operatiu que va començar per Nadal, Anna.
Avui hi ha previstos al Prat 862 vols entre sortides i arribades i amb aquest context els sindicats que han convocat la vaga ja han avisat que avui ha de ser el dia en què els usuaris que hagin d'agafar un avió o que tornin a l'estat ho notaran més. Així ho deia una de les responsables del sector aeri del sindicat USO, Isabel Rubio.
Tenemos una apreciación diferente de la repercusión a la de la empresa. Nosotros entendemos que a pesar de los servicios mínimos, los trabajadores están ejerciendo su derecho a la huelga y las repercusiones no se ven tanto en los primeros días como al final, porque ya sabéis que esto es como el efecto dominó, se quedan maletas hoy, se va haciendo más grande mañana y cuando lleguemos al último día, pues la repercusión se verá realmente.
Tot i això, el fet que els serveis mínims siguin de fins al 86% ha fet que fins ara l'aturada s'hagi notat sobretot en la manipulació dels equipatges, tot i que un matí més hi torna a haver retards importants en alguns casos.
Sapiguem a aquesta hora quina és l'afectació a l'aeroport de Barcelona entre retards, cancel·lacions i altres problemes. Des de la TEU, Josep Ferrer, bon dia.
Bon dia, doncs a hores d'ara no hi ha massa gent per facturar cap dels taulells de la terminal 1. Els vols surten amb un retard mitjà de 14 minuts. Per problemes per la vaga, els viatgers se'ls trobaran a l'aeroport d'arribada on hauran d'esperar més del compte per recuperar les maletes o bé es poden trobar amb la sorpresa que aquestes no arribin perquè no s'han pogut carregar a temps a l'avió. Per avui, inicialment, com dèieu, hi havia programats 862 operacions d'enlairament i aterratge a l'aeroport de Barcelona, però cal descomptar els vols que s'han cancel·lat, que han cancel·lat les companyies afectades per la vaga. Només Iberia ha facilitat la dada Vueling, l'aerolínia més perjudicada, no ha facilitat el nombre de vols cancel·lats amb l'argument que el 97% dels viatgers afectats per la suspensió d'algun vol han estat recol·locats en altres avions o bé se'ls ha retornat els diners. Fonts de Vueling afegeixen que no volen donar aquesta xifra de vols cancel·lats per no confondre aquells viatgers que no tenen cap problema per volar.
Gràcies, Josep. Tot plegat, mentre Iberia se centra a destacar que ja ha tornat gairebé tot l'equipatge que divendres, el primer dia d'aturada, es va quedar a terra. A les últimes hores, qui n'ha parlat és la directora de Recursos Humans dels Aeroports d'Iberia, Cèlia Martínez.
S'han produït algunes incidències amb la càrrega i descàrrega d'alguns equipatges, però podem assegurar que la majoria de les maletes que es van quedar a l'aeroport de Barcelona estan regularitzades i enviades al seu destí.
Segons la companyia, el segon dia de vaga dels treballadors del servei de terra va provocar menys incidències que no pas el primer. Ahir Iberia va xifrar el seguiment de les aturades en quasi un 16% del total de treballadors i va apuntar que el 77% dels vols van sortir puntuals. Falten 7 minuts per 9:15 del matí. L'Agència Federal d'Aviació Nord-Americana ha immobilitzat 171 avions Boeing 737 del model MAX 9 després de l'accident de divendres quan la finestra d'un d'aquests avions va explotar en ple vol. L'objectiu és inspeccionar-los per avaluar si són segurs i evitar que es repeteixi un incident com el d'Alaska Airlines.
Segons l'autoritat aeronàutica nord-americana, cada revisió pot durar entre 4 i 8 hores per avió. No només s'inspeccionaran els avions nord-americans, sinó que revisaran en d'altres països, com ara l'Índia. Això sí, sigui on sigui, les feines per inspeccionar-los tots es podrien allargar diversos dies. Ahir Alaska Airlines ja va anunciar que havia inspeccionat una vintena d'avions i com que fetes les comprovacions es van tornar en l'aire. Tot i això, i encara es va haver de cancel·lar 160 vols, afectant uns 23.000 passatgers, la companyia no descarta cancel·lar-ne més, que estan previstos per avui.
I I en clau política som a les portes d'una setmana important, ja que dimecres es farà el primer debat sobre la llei d'amnistia al Congrés dels Diputats. Per altra banda, també es votaran tres reials decrets del govern espanyol, el decret Òmnibus, que inclou mesures relacionades amb els fons europeus, un altre vinculat al Ministeri de Treball i les mesures anticrisi. Tal com avança La Vanguardia divendres, Junts per Catalunya tot apunta que votarà que no i es pot generar la primera crisi dels socis de la investidura. A l'espera, doncs, del que pugui passar aquesta setmana, és interessant destacar el que apunta avui el diari El País. Assegura que la direcció de Junts va proposar a la direcció del PSOE comptar amb el PP per encarrilar la llei d'amnistia i que els socialistes van respondre que això era impossible vista l'oposició del Partit Popular. I, de fet, en aquest sentit, la Lola García, La Vanguardia, també és interessant llegir-la, apunta que l'actual cúpula de Junts considera que un acord amb el PP sobre el conflicte català seria més efectiu, ja que hi ha molta desconfiança amb el PSOE, i que és difícil, afegeix, aventurar una llarga col·laboració amb tots dos partits més enllà del moment en què s'apropi i s'apliqui la llei d'amnistia. Per altra banda, el 85% dels espanyols creu que la justícia no és igual per tothom, ara que el govern espanyol ha decidit donar suport a la llei d'amnistia. És el que conclou una enquesta que avui publica el diari El Mundo, que també apunta que 4 de cada 10 ciutadans de l'Estat no creu que els poders públics garanteixin la seva llibertat individual. Els resultats són fruits d'una bateria de preguntes que es va fer durant la última quinzena del 2023.
Només un 12% dels espanyols creuen que la justícia sigui igual per tothom. El diari explica que els resultats no es deuen al fet que la gent tingui una mala imatge dels jutges. Al contrari, de les últimes enquestes, el poder judicial és el més ben valorat per als ciutadans de l'Estat. Segons l'enquesta, més del 60% dels espanyols està en contra de l'amnistia, motiu pel qual senten que tenen pitjors privilegis en comparació amb aquells que, segons ells, reben un tracte diferent. Pel que fa als votants del PSOE, segons El Mundo, hi ha el mateix nombre de persones que n'estan a favor com en contra. Un 43% i un 77% també percep aquesta desigualtat entre ciutadans. Encara sobre l'enquesta, els votants del PP i Vox veurien amb bons ulls que tornés l'Emili.
Falten 4 minuts per 9:15 del matí. Felip VI va aprofitar la Pasqua Militar celebrada ahir al Palau Reial de Madrid per repetir, tot i que molt per sobre, el missatge que ja va subratllar durant el seu discurs la nit de Nadal, el respecte cap a la Constitució. El monarca reclama que les forces armades, que ell encapçala com a rei espanyol, juguin un paper clau a l'hora de preservar una suposada identitat compartida a tot l'Estat.
Las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil han de estar en constante evolución para adelantarse a las necesidades que pueda suscitar el panorama estratégico internacional, pero sin dejar de ser impecablemente respetuosas con las tradiciones y las costumbres nacionales, asumiendo un papel fundamental también en la preservación de la identidad histórica de España.
El rei espanyol va passar per les guerres a Ucraïna i a la Franja de Gaza i no les va citar. Qui sí que ho va fer va ser la ministra de Defensa, Margarita Robles, que va donar suport tant a Ucraïna com als palestins, demanant un alto el foc immediat i permanent.
Hemos apoyado y seguiremos apoyando a Ucrania en su derecho a la legítima defensa y en su lucha por la independencia y soberanía frente a la injusta y cruel invasión realizada por Putin. Condenamos y condenaremos las violaciones de derecho internacional humanitario en Gaza y en cualquier lugar del mundo. Y pedimos con toda contundencia un inmediato alto el fuego permanente.
Tot plegat sota l'atenta mirada de la princesa Leonor, que es va estrenar per primer cop en una Pasqua militar acompanyant el seu pare. I en plana internacional creix el temor a una expansió bèl·lica al Pròxim Orient. Israel ha atacat el sud del Líban en resposta ofensiva a l'ofensiva de Hezbollah de la matinada passada. És el primer cop des de fa 3 mesos que va començar la guerra de Gaza que l'exèrcit israelià centra els seus esforços fora de la franja. El foc creuat s'ha allargat tota la matinada i res fa preveure que els atacs s'aturin aviat. Última hora des d'Israel. Salem Ergui, bon dia.
Bon dia. Mentre la guerra entre Israel i Hamas arriba avui als seus 3 mesos, el grup libanès Hezbollah ha augmentat la intensitat dels atacs contra Israel amb desenes de projectils contra una base militar a la muntanya Meron. Era la primera i anunciada resposta del grup de Hassan Nasrallah a l'assassinat de Salah Hariri, figura clau de Hamas, a un atac selectiu d'Israel a Beirut el passat dimarts. Com a resposta a la resposta, Israel ha atacat objectius de grup iranià al Líban. Evitar una nova guerra entre Israel i Hezbollah, com la del 2006, és un dels objectius principals de la visita aquests dies a la regió del cap de la diplomàcia dels Estats Units, Antony Blinken.
Un Blinken, gràcies, Sal, que fins dijous té previst reunir-se amb els dirigents de diversos països de la regió. Ahir es va veure amb el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, i després de la trobada va refermar que tots els esforços diplomàtics se centren a impedir una propagació de la violència.
Tenim tota l'atenció posada en evitar que la guerra s'escampi. Gran part de les converses que tindrem amb els nostres aliats els propers dies estaran centrades en els passos que poden fer i la influència que poden exercir precisament perquè el conflicte no escali.
Missatge dels Estats Units en consonància amb la Unió Europea s'hi ha referit en les últimes hores al cap de la diplomàcia comunitària, Josep Borrell.
Per força hi ha d'haver una altra manera d'erradicar Hamas que no impliqui la mort de tantes persones innocents.
I en el front intern, el govern de Benjamin Netanyahu s'enfronta a la pressió del carrer. Aquesta nit, més de 20.000 persones han sortit a Tel Aviv per exigir el fi de la guerra a Gaza i la convocatòria d'eleccions anticipades.
Una protesta que també ha comptat amb el suport de l'ONG Save the Children, que denuncia que des de l'inici de la guerra cada dia queden mutilats una mitjana de 10 nens a la franja de Gaza. Netanyahu, però, insisteix que la guerra continuarà fins que no quedi res de Hamas.
Gaza no pot ser més una amenaça per Israel. No donem immunitat a Hamas enlloc i lluitem per restablir la seguretat tant al sud com al nord. Fins aleshores, ho hauríem de deixar tot de banda i continuar amb forces conjuntes fins a aconseguir la victòria completa.
A la franja de Gaza ja es compten prop de 23.000 morts, dels quals 10.000 eren infants. Les autoritats locals parlen a més d'uns 7.000 desapareguts.
I aquesta nit l'exèrcit hebreu ha assegurat que s'ha desmantellat l'estructura del comandament al nord de la franja. Per tant, els militants palestins estarien actuant sense una supervisió centralitzada.
Mentrestant, les Nacions Unides alerten sobre l'impacte de la guerra en l'educació dels infants. L'ONU calcula que n'hi ha més de 400.000 que no van a escola des del 7 d'octubre. De fet, 3 de cada 4 centres de la franja de Gaza estan afectats pels bombardejos.
I a casa nostra, els Mossos diuen que el jihadisme, alimentat ara per la guerra de Gaza i l'ultradreta, són les dues amenaces de present i de futur amb més implantació al país. L'intendent David Sánchez, que és subcap de la Comissaria General d'Informació, detecta un repunt del radicalisme jihadista amb més difusió de propaganda. I passen 2 minutes a 2:15 del matí. Als Estats Units, la campanya per les eleccions presidencials de novembre ha arrencat amb Joe Biden i Donald Trump llançant-se els plats pel cap en el tercer aniversari de l'assalt al Capitoli dels Estats Units. Si ahir Biden acusava a Trump de ser un perill per a la democràcia dels Estats Units, avui el republicà ha acusat el seu rival d'haver polititzat el Departament de Justícia per perseguir-lo políticament. Corresponsal de RAC1 als Estats Units, Javier de la Sotilla, molt bon dia.
El 6 de gener del 2021, centenars de trumpistes van atacar la seu de la democràcia nord-americana amb un objectiu, evitar l'elecció de Joe Biden com a president. I ho van fer encoratjats per les mentides d'un líder populista que els havia convençut que eren víctimes de frau electoral. 3 anys després, les mateixes mentides segueixen enquistades en la societat nord-americana. Aquesta nit, Trump ha tornat a dir sense proves que va guanyar aquelles eleccions i s'ha referit als empresonats per la sala del Capitoli com a hostatges i patriotes valents. L'expresident ha aprofitat per respondre a les acusacions de Biden, que ha convertit la defensa de la democràcia en el tema central de la seva campanya.
Aquest noi va parlar dient que sóc una amenaça per a la democràcia, però realment ho és ell, perquè és un incompetent. Ens ha posat en dues guerres. Mireu el que està passant a l'Orient Mitjà i a Ucraïna. Mireu la inflació. Són coses que a mi mai haurien passat.
Trump ja acapara el 60% de la intenció de vot en les primàries republicanes i superaria Biden en un hipotètic duel directe. Amb un discurs victimista està aconseguint treure rèdit de les 4 imputacions penals que pesen sobre ell. Tot plegat mentre el Tribunal Suprem valora si es podrà presentar als estats de Maine i Colorado, que ho han prohibit precisament pel seu rol en l'assalt al Capitoli.
Per cert, que coincidint amb el tercer aniversari de l'assalt al Capitoli, l'FBI ha detingut ara 3 persones acusades d'haver-hi col·laborat. Tots ells estaven fugats, 2 des del passat estiu i l'altre des del 2021. 8:34, el president del Consell Europeu, Charles Michel, ha anunciat que deixarà el càrrec el mes de juliol per presentar-se a les eleccions del Parlament Europeu. Ho farà com a candidat del moviment reformador. Michel diu que està disposat a mantenir-se en el càrrec fins al juliol, però que el Consell podria anticipar-se i nomenar el seu successor a finals de juny. Mentrestant, Espanya fa marxa enrere i finalment sí que reconeixerà els passaports de Kosovo, contràriament al que havia anunciat a la primavera. Des de l'1 de gener d'aquest any, les fronteres de l'espai Schengen s'han obert als ciutadans kosovars, però Espanya havia assegurat que no ho compliria. Per això, ahir va agafar per sorpresa un comunicat del viceprimer ministre kosovar, que a través de Facebook va confirmar que els seus ciutadans podran viatjar a l'estat amb el seu document nacional i sense visat anar.
Ara ja m'agrada l'anunci del viceprimer ministre balcànic a Facebook. La Moncloa no ha confirmat ni desmentit el canvi en les relacions. De fet, l'estat espanyol és un dels 5 països de la Unió Europea que no reconeix la independència de Kosovo, que va independitzar-se de Sèrbia l'any 2008. Tampoc ho han fet Eslovàquia, Grècia, Romania i Xipre.
I el papa Francesc ha reclamat que tota l'Església remi en una mateixa direcció per evitar més divisions ideològiques. Ha demanat deixar enrere les divisions i abandonar l'ideologia eclesiàstica. Ho ha dit a la missa de l'Epifania.
Per abandonar l'ideologia eclesiàstica. Ideologia eclesiàstica no, vocazione ecclesiale sí.
Això després que aquesta setmana el Vaticà hagi fet marxa enrere i hagi matisat les paraules del pontífex, que ara fa un mes va assegurar que es podien beneir les parelles del mateix sexe, les parelles heterosexuals que conviuen sense casar-se i també els divorciats que es tornaven a casar.
Una postura del Sant Pare que continua fent més gran l'esquerda entre els dos blocs ideològics de l'Església. Després d'aquest i altres cismes provocats per les posicions reformistes del papa, ell ha fet una crida a no dividir-se. A la missa de l'Epifania ha reclamat unitat entre les diferents faccions de l'Església. Ha recordat que mentre aquesta se centra en aquesta mena de debats ideològics, la població perd la fe i la vocació. Per això ha exigit posar-hi remei.
I avui La Vanguardia revela els detalls de la inauguració de la Copa Amèrica de Vela, que es disputarà a Barcelona a partir del 12 d'octubre d'aquest mateix any. El diari explica que la cerimònia es farà en un escenari que quedarà suspès damunt del mar, en una gala amb llums, drons i focs artificials que comptarà amb les actuacions de Batgial.
No buscamos a sola, yo te bailo, tú tócame, tiro el humo en tu...
I també amb l'actuació de Sílvia Pérez Cruz.
Si pugues fer més falta...
La Vanguardia també explica que es va estudiar la possibilitat de contractar una gran estrella de projecció internacional per enaltir encara més l'acte, una opció que finalment es va descartar. Com dèiem, la competició comença el dia 12 d'octubre, però la cerimònia d'inauguració serà el dijous dia 10. L'escenari s'instal·larà a l'Espigó de la Mar Vella. Per cert, un altre apunt en l'àmbit esportiu. Avui teniu una nova oportunitat d'escoltar en antena el Barça del 0-5 i del 5-0.
RAC 1. 17 de febrer de 1974.
Y quinto gol del Barcelona. Ha marcado Sotil.
5-0 a favor del Barcelona y una severa derrota.
Com un enterro de tercera. Silenci, sepulcral.
És el reportatge de Damià López que commemora els 50 anys del 0-5 al Bernabéu del febrer del 1974 i els 30 anys del 5-0 del Dream Team, que es compleixen dilluns que ve. Un repàs amb els principals protagonistes d'aquelles dues golejades que podreu reescoltar avui de 3 a 5 de la tarda. Recordeu que el reportatge el podreu recuperar quan vulgueu a l'aplicació de RAC1 i a la web de RAC1.cat. I 38 minuts, la rifa de Reis també es va convertir en un regal per alguns municipis del país, sobretot per Corbera de Llobregat, on hi va caure bona part del primer premi de la Loteria Espanyola. L'administració número 2 d'aquest poble va vendre 10 sèries del número guanyador, el 94.974. Per tant, els Reis van regalar gairebé 20 milions d'euros pels veïns d'aquest municipi del Baix Llobregat, que van decidir comprar algun dècim. El propietari de l'establiment que va portar-hi la sort, Gustavo Gómez, va explicar a RAC1 que no se'n sabia venir.
A mi m'han trucat, que la veritat no m'ho creia, perquè pensava que m'estaven prenent el pèl, i quan ha començat a trucar molta gent, ja dic, ostres, això va de bo, perquè jo estava amb el nen fent els regals de Reis, i bueno, i encara no m'ho crec, la veritat.
van ser moltes les persones que es van emportar un pessic, en algun cas gràcies al fet d'haver compartit número amb la família i amb grup d'amics. Alguns dels afortunats ho van explicar a l'Agència Catalana de Notícies.
Hemos mirado el que yo tenía y no tenía nada. Tenía el de mi hermana el móvil, lo miro y digo, coño, ¿sí es ese? No puede ser, no puede ser, mamá, no, es mentira. Y era el número.
Que no sabemos encara la tele, però,
que está parlant aquí. Que está la tele aquí. Es una miseria, es de un grup, es un grup, es un piquito. Es un piquito, está molt bé repartir.
Una sort, però, que no va ser exclusiva de Corbera, perquè el sorteig de Reis va emportar la sort també a Cabassos, a Catalunya. Nil.
Doncs sí, el primer premi de la rifa també es va vendre a Mataró, a Sabadell, a Barcelona i a molts altres municipis, per exemple, Porqueres al Pla de l'Estany, Corbera d'Ebre, la Terra Alta, Montgat al Maresme, Anglès a la Selva, la Jonquera a l'Alt Empordà i Sant Vicenç dels Horts al Baix Llobregat. Tots els que van comprar un dècim d'aquest primer premi, el 94.974, es van endur 200.000 euros, això abans d'impostos. El tercer premi, el 57.033, també va caure a Montgat mateix, a Tàrrega, a Terrassa i a Cornellà de Llobregat. Els compradors d'aquest número van guanyar 25.000 euros per dècima. En total, a Espanya es van repartir 770 milions d'euros entre els guanyadors de la rifa.
I a partir d'avui, Barcelona obre 230 punts de recollida d'arbres de Nadal per tots els districtes de la ciutat. L'objectiu d'aquests espais és que, un cop acaben les festes nadalenques, la gent no abandoni els avets en qualsevol lloc del carrer de manera incívica. Fins al 17 de gener, els serveis de recollida de residus s'encarregaran de portar tots aquests avets al viver municipal, Anna.
Després el trituraran i el faran un compost que servirà per adobar espais verds de la ciutat durant els primers mesos del 2024. L'any passat van recollir més de 9.500 arbres de Nadal i en van poder fer 180 metres cúbics d'adob. Abans de deixar-los en aquests espais adequats, l'Ajuntament demana retirar els guarniments de l'arbre per poder reciclar-los millor. Al web barcelona.cat es pot consultar on són tots aquests 230 punts de recollida.
I durant el període de les festes nadalenques, moltes protectores d'animals han restringit les adopcions per evitar que regalin mascotes que després s'acabin abandonant. En la majoria de casos, les persones que durant l'any volen adoptar han de respondre un qüestionari per poder endur-se l'animal, però durant les festes la gran majoria de protectores augmenten aquest control.
Ho fan després de detectar que molts dels animals que surten aquests dies acaben perdent les atencions requerides i en alguns casos directament els abandonen. Algunes fins i tot no permeten cap adopció durant les festes precisament per evitar aquestes situacions. Les protectores opten per deixar visitar els animals, però no endur-se'ls. Ara, però, un cop ha passat les dates de risc, aixequen aquesta prohibició i tornen als controls habituals.
I els experts avisen que les plagues d'insectes o de rosegadors també poden aparèixer a l'hivern. Espècies com, per exemple, les paneroles es refugien a l'interior dels edificis per culpa del fred i per això se'n poden continuar veient. Tot i això, l'Agència de Salut Pública de Barcelona ha dit a RAC1 que a partir del desembre i fins al febrer les incidències baixen un 20% en comparació amb l'estiu. Però avisen també que la temporada de plagues d'enguany s'ha allargat per culpa de la calor durant la tardor. Víctor Cullell.
Sí, a banda hi ha les espècies de paneroles que són únicament d'interior. N'ha parlat a RAC1 el cap del Servei de Vigilància i Control de Plagues Urbanes de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, Víctor Peracho.
És una espècie que és única i exclusivament d'interior, que és la blatera germànica. La seva activitat es desenvolupa al voltant de llocs de calor, que és la petiteta.
Les empreses de control de plagues constaten a RAC1 que aquest any la demanda per exterminar-ne ha crescut. David Pardo, de Fast Control Plagues, i Lídia Dimitrova, de CIMAX.
S'incrementa cada vez más las solicitudes para tratamientos de cucarachas porque cada vez se alarga más el periodo de calor.
Que este año la temporada alta para el sector de control de plagas acabó a principios de diciembre.
També diuen que l'hivern és bon moment per exterminar-les perquè es reprodueixen més lentament.
I pel que fa a la mobilitat, però en aquest cas a la ciutat de Barcelona, demà dilluns comencen diverses obres importants. Al llistat n'hi ha algunes que fa temps que s'arrosseguen, com la reforma de la Ronda Sant Antoni, i d'altres que comportaran grans canvis en el futur, com l'ampliació de la línia 8 del metro fins a Gràcia. L'Ajuntament de la capital i la Generalitat expliquen que han deixat el tret de sortida per després de festes per no interferir en la campanya de Nadal.
Pel que fa a les obres de la Ronda de Sant Antoni, els treballs duraran 16 mesos i implicaran convertir aquesta via en un espai de plataforma de forma única, amb prioritat pels vianants i sense circulació de cotxes entre els carrers d'Urgell i de Floridablanca. Amb la remodelació també comportarà més zones verdes i de joc que s'enllaçaran amb la plaça del Pes de la Palla. El projecte complet costarà vora 11 milions i mig d'euros.
Però a banda, ho dèiem, també demà comencen les obres per allargar la línia 8 dels ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona, Nil.
Una ampliació que anirà de la plaça Espanya fins a Gràcia, fent parada a l'Hospital Clínic i a la plaça Francesc Macià. Els treballs que comencen afectaran poc la mobilitat, però es faran notar les properes setmanes. Consistiran a fer cales del terreny i a ocupar alguns espais, sobretot a 5 zones. La plaça Espanya, cap a la Gran Via i cap a l'Avinguda del Paral·lel, el carrer Comte Urgell, amb Consell de Cent, amb Rosselló, i també al voltant de la plaça Francesc Macià, i també la zona de la plaça Gala Placídia, amb la Travessera de Gràcia.
Són 3:15 del matí. De la plana de successos, dues persones van quedar ferides ahir en dues explosions, una a Castelldefels, al Baix Llobregat, i l'altra a Ponts, a la Noguera.
En el cas del Pons, van passar mitja tarda en un bloc de pisos. La deflagració va causar un ferit i el van portar a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Els bombers es van evacuar la resta de veïns per precaució, però no consten més ferits. Pel que fa al cas de Castelldefels, l'explosió de gas va deixar un ferit lleu. Tot i això, la companyia no ha detectat cap fuita ni cap mena de risc per la resta d'habitatges.
I també dos ferits lleus durant un incendi d'un pis a Palamós, al Baix Empordà.
A un d'ells, un home el van haver de dur a l'hospital per una intoxicació lleu a causa del fum. El foc va començar a la cuina, a la zona dels fogons, i va cremar l'extractor i els armaris del voltant. Els bombers hi van treballar amb 5 dotacions i el van poder apagar abans que s'estengués a la resta de l'habitatge.
Per altra banda, els Mossos d'Esquadra han denunciat una conductora que anava beguda i drogada, que no tenia permís de conduir i que portava els dos fills d'un i quatre anys al cotxe.
Va passar durant la matinada de dissabte a Montblanc. La dona va trucar al 112 perquè s'havia quedat sense benzina. Un cop allà, els agents van adonar-se que feia olor d'alcohol i van decidir fer-li la prova d'alcoholèmia. Va marcar més del doble de la taxa permesa, cosa que pot suposar un delicte contra la seguretat del trànsit. També va donar positiu al test de drogues. La policia va mobilitzar el vehicle i va avisar l'avi de les criatures perquè se'n fes càrrec.
He detingut un home a Barcelona per entrar a robar en una habitació d'hotel mentre la persona que s'hi allotjava estava dormint.
Va passar fa uns dies en un allotjament del districte de l'Eixample. Per entrar-hi, el lladre va pispar una targeta de l'hotel. Les càmeres de videovigilància van captar tota l'escena i el personal de l'hotel va avisar la Guàrdia Urbana que ja l'ha pogut arrestar.
I també a Barcelona els Mossos han detingut el responsable d'un pis on es venia droga després que s'allotgés un lladre que fugia de la policia.
Va ser dijous i els agents van entrar al pis perquè estaven empaitant un home que s'hi havia amagat després de, presumptament, robar un telèfon mòbil. L'arrestat els va deixar passar, però un cop a dins els agents van descobrir que hi havia bosses amb diverses drogues, diners en efectiu i algunes persones consumint substàncies prohibides. Per tot plegat van detenir el responsable acusat de tràfic de drogues.
I en plana cultural, ahir, com ja és habitual per tancar el Dia de Reis, es va celebrar a l'Hotel Palace de Barcelona la primera gran cita literària de l'any, el Premi Nadal i el Premi Josep Pla. L'escriptor César Pérez Gellida va endur-se al Nadal amb la seva novel·la Bajo Tierra Seca, mentre que el periodista i historiador Jaume Clotet va rebre el Premi Josep Pla per la seva obra La Germandat de l'Àngel Caigut, Jordi Claret.
Finalment va ser una nit de sorpreses, i és que els dos guanyadors s'havien presentat sota pseudònims. Bajo Tierra Seca, de l'escriptor de Valladolid César Pérez, va guanyar la 80a edició del Premi Nadal. Tal com ell mateix explicava, es tracta d'una novel·la negra, un thriller ambientat en l'Extremadura rural de principis del segle XX.
Bajo Tierra Seca es un thriller muy negro en la que se pone de manifiesto que la hostilidad puede condicionar a las personas i hacerlas mucho más hostiles.
També va endur-se el Premi Josep Pla un altre thriller, en aquest cas històric, escrit pel periodista Jaume Clotet i anomenat La Germandat de l'Àngel Caigut.
Passa a Barcelona, passa a Terra Santa, passa al Vaticà. Hi ha un monjo de Montserrat i una mossa d'esquadra
perquè jo sóc català i m'agrada que les novel·les que escric, o el que escric sempre, té una vinculació amb casa nostra.
El Premi Nadal és guardonat amb 30.000 euros, mentre que el guanyador del Premi Josep Pla se n'endú 10.000.
I en plan audiovisual, aquesta propera matinada, els Globus d'Or podrien convertir La Sociedad de la Nieve de J. Bayona en la millor pel·lícula de parla no anglesa de l'any.
Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación.
La pel·lícula plena de talent català que des d'aquesta setmana ja es pot veure a Netflix tindrà com a rivals Anatomia d'una caïda, Jo Capitán, La zona d'interès i Past Lives.
Recordem que els Globus d'Or són els premis que fins ara entregava l'Associació de Premsa Estrangera de Hollywood i que l'estiu passat van canviar de propietaris per primer cop en 81 anys d'història. Això després que els darrers anys la reputació dels premis havia caigut en picat per les acusacions de falta de diversitat i de corrupció. L'objectiu dels nous organitzadors és passar pàgina i fer que els premis recuperin el prestigi i l'audiència televisiva que ha passat de 28 milions d'espectadors al 2005 a poc més de 6 milions l'any passat.
I fins ara els Globus d'Or, que són els premis més matiners de la temporada a Hollywood, eren un termòmetre del que pot passar als Oscars. En aquest sentit, entre les favorites destaca Barbie.
Ei, hey, Barbie, puc anar a casa teva aquesta nit?
Clar!
És el millor dia de la nostra vida.
La pel·lícula de Greta Gerwig acumula 9 nominacions, com la de millor comèdia, direcció, guió i també millor actriu protagonista per Margot Robbie i actor de repartiment per Ryan Gosling. La segueix de ben a prop Oppenheimer.
We imagine a future and our imaginings horrify us.
El film de Christopher Nolan opta a 8 premis, entre ells millor direcció, guió i actor protagonista per Cillian Murphy. També millor pel·lícula dramàtica, categoria on competirà amb una altra de les grans favorites, Anatomia d'una caïda.
I just want you to know one thing. I'm not a monster.
És l'última pel·lícula de Justin Triet que arriba als Globus d'Or després d'arrasar els Premis de Cinema Europeu i d'endur-se la Palma d'Or al Festival de Cannes. A la categoria de millor drama també s'enfrontarà a Los Asesinos de la Luna de Martin Scorsese, que té 7 nominacions, Maestro de Bradley Cooper i Past Lives de Celine Song. Pel que fa a la categoria de millor comèdia, la gran rival de Barbie serà Poor Things, que acumula 7 nominacions. Això perquè fa les pel·lícules, però en sèries un any més arrasa, com sentiu, Succession, la sèrie d'HBO Max, acumula 9 nominacions molt per sobre de Solo Asesinatos en el Edificio de Bear de Disney Plus, que en tenen 5 cadascuna. Entre altres, Succession està nominada a millor sèrie dramàtica, una categoria on competirà amb The Crown.
William, keep smiling, darling.
3, 2, 1...
Having reviewed the data, the pollsters have now presented their findings.
Oh, The Last of Us. I també amb La Diplomàtica, The Morning Show i 1923. Els guanyadors s'anunciaran a partir de les 2 de la matinada. La gala es podrà seguir en directe a Movistar Plus i la presentarà l'actor i humorista estatunidenc Joe Coy. I encara parlant de premis, aquesta matinada s'han lliurat els Creative Arts Emmys, destinats a premiar les categories més tècniques i creatives en el món de la televisió. La gran triomfadora ha estat The Last of Us, que s'ha fet amb 8 guardons, seguida de The White Lotus, The Bear i Miércoles, amb 4 guardons cadascuna d'elles. Recordem que els Premis Emmy es lliuraran diumenge de la propera setmana en una cerimònia que s'hauria d'haver celebrat al setembre de l'any passat, però que es va ajornar a causa de la vaga d'actors i de guionistes. I falten 7 minuts per les 9 del matí i obrim l'agenda de concerts amb rock, perquè avui torna a Barcelona la música de Pink Floyd.
We don't need no education.
La banda banda tribut Pink Floyd Tribute actua aquesta tarda al Poble Nou, on interpretarà els temes més mítics de la banda de rock britànica. El concert serà a 6:15 a l'espai cultural Bridge 48. I un altre grup tribut, avui a Lleida, i a concert d'ABBA, The New Experience. Se la considera una de les millors per reviure els grans èxits del quartet suec. Actuaran a les 7 de la tarda al Teatre de la Llotja amb totes les entrades exaurides. I a música clàssica, aquest migdia l'Orquestra Simfònica del Vallès farà l'últim concert del Trencanous al Palau de la Música. Sota la batuta de Rubén Jimeno, l'orquestra interpretarà aquest clàssic de Nadal en format breu. També hi haurà narració i il·lustracions en directe que donaran vida al soldadet de joguina de la història. I també el Palau de la Música, aquesta tarda, pels amants de les bandes sonores, l'Orquestra Simfònica del Vallès farà un concert d'homenatge a dos compositors, Ennio Morricone entre d'altres de les bandes sonores de La Missió, Cinema Paradiso o El Bo, El Lleig i El Dolent, però també homenatjarà Nino Rota. De partitures clàssiques com El Padrí, L'Estrada o Amarcord. I acabem a ritme de jazz perquè avui s'ofereix l'últim concert del tradicional cicle nadalenc de jazz de Cambrils. El quintet liderat pel trompetista barceloní Fèlix Rossi intercalarà temes propis a moments d'improvisació tot plegat a les 7 de la tarda a la cripta de l'Ermita.
The Producers! L'èxit de la temporada diu adeu al Teatre Tívoli. El pròxim 4 de febrer fem l'última funció, improrrogable. Si encara no has vingut, no t'ho pensis més. Diversió assegurada, el millor regal per compartir amb tota la família i amics. Última oportunitat per veure The Producers a Barcelona. T'hi esperem!
Els Reis ens han deixat rebaixes.
Què dius ara?
Sí, i les pots aprofitar a Servei Estació a partir d'avui. Tenen un munt d'articles amb descomptes de fins al 25%. En calefacció, ferreteria, bricolatge, papereria, neteja...
M'ho apunto.
Avui diumenge, Servei Estació obert al carrer Aragó 270 de Barcelona. De 10 del matí a 8 del vespre.
RAC 1. A veure, poseu-vos una mica més junts, que surti bé el passet. Toni, vigila que no s'obri la túnica i ensenyis els peritxans.
Que això no m'heu posat, no és de Sant Josep, que no ho veieu. És d'Obi-Wan Kenobi, home, és de Star Wars, això.
Escolta, a mi ja em podríeu haver dit que faria de Verge Maria, que m'hagués retallat una mica la barba.
A veure, pastors, a punt?
Tot en ordre.
Us ha quedat bé el paper de plata per fer el riu ben lluent.
A veure, el caganer està preparat.
Vinga, va, deixeu-vos de tantes bestieses i acabem-ho ja d'una vegada, home, que no m'aguanten les cames.
Vinga, tots a la de tres. Una, dues i tres.
Bones festes!
Amb RAC 1. RAC 1. Torna el torró solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç.
Bon és bon.
Aquest any, novena edició. I ve amb una nova varietat.
Sí, sí.
Brownie amb nous pecanes.
Irresistible.
S'afegeix als clàssics de praliner d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies.
Torrons? Quina meravella, per favor.
Com sempre, tots els beneficis del torró solidari aniran destinats a la investigació de les malalties minoritàries infantils de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Podeu trobar el torró solidari a les botigues de Torrons Vicenç i a vicenç.com. Aquestes festes torneu a gaudir amb el torró solidari de RAC 1.
Visca el torró, torró!
Tots som 1.
Falta un minut. minut i mig per les 9 del matí, temps dels esports. El primer cap de setmana de l'any és el de Copa del Rei a nivell futbolístic i avui veurem jugar el Barça al camp del Barbastre de segona federació, tres categories menys. Però qui ja ha fet la feina és el Girona, que també avança amb pas ferm a la Copa i jugarà els vuitens de final després d'eliminar l'Elx per 0-2. Quim.
Sí, els gols de Lebrín a la primera part i Jan Couto a la segona van servir el Girona per eliminar un rival de segona divisió i mantenir també la dinàmica guanyadora que porta a la Lliga. L'entrenador Michel Sánchez, que va donar descans a diversos titulars, vol mantenir l'equip aïllat de la il·lusió que genera.
De puertas hacia adentro hay alegría, no hay euforia, no la queremos. De puertas hacia afuera, que la gente disfrute, que es algo totalmente fuera de lo normal, lo que estamos haciendo, lo que están haciendo estos jugadores.
Eric García va haver de ser substituït amb problemes al genoll esquerre. Les primeres exploracions descarten en principi un problema articular, segons va dir Mitchell, i es creu que podria ser muscular. Demà passarà proves mèdiques. De moment l'hem de considerar dubte pel partit de Lliga de diumenge vinent al camp de l'Almeria.
I aquesta nit Quim jugarà al Barça, al camp del Barbastre, i Xavi donarà aquest matí la llista de convocats.
Sí, l'entrenador Vallesà està pendent de Valde, que ahir estava indisposat i no es va poder entrenar, per donar la convocatòria abans de viatjar amb autocar cap a Barbastre. Sí que hi serà en Vitor Roque, que podria ser titular per primera vegada, i Íñigo Martínez, que torna després de lesió. En canvi, Lamine Yamal, que arrossega de la temporada passada dos partits de sanció a la Copa, se suma a les baixes per lesió de Ter Stegen, Pedri, Gavis, Marcos Alonso i Cancelo, que podria estar recuperat per la Supercopa de la setmana.